sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Hola, bona nit. És dilluns a les 10 del vespre i, per tant, toca parlar de sexualitat a flor de pell. I tenim amb nosaltres, com no, la nostra sexòloga i psicòloga de capçalera. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui ja vas comentar al programa anterior que ens parlaries de les necessitats humanes bàsiques. Quines són aquestes necessitats humanes bàsiques? Què hi hem d'entendre?
Sí, de fet és molt senzill, el que passa que és tan senzill que molts cops doncs, no ens aturem a pensar que moltes de les nostres dificultats, malestar sobretot, o infelicitat o falta de satisfacció, són degudes a precisament atendre aquestes necessitats bàsiques. De fet, un dels aspectes importants que voldria remarcar i assenyalar molt enfàticament és que aquestes necessitats el nostre cos intenta satisfer-les sí o sigui, tant si és conscient com si és inconscientment, però intenta satisfer-les constantment. Llavors, el fet de no satisfer-les, el nostre cos ens fa entrar en un estat de sobreestrès del que no som conscients, perquè potser ja el portem a sobre des de molt petits o, com a herència ja, o com una forma de viure, perquè de fet la nostra forma de viure avui per avui, el model que tenim és molt sobreestressant i molt farragós, però que sí, que és important assenyalar-les perquè si no les tenim en compte, la nostra vida es merma en molts aspectes i aquell bagatge que portem a sobre per poder-nos enfrontar a les nostres reptes, als nostres ideals o crear un projecte o aconseguir el nostre somni, no estem amb les eines necessàries i amb la càrrega i la riquesa necessària per poder-la satisfer. No tenim les eines necessàries perquè no estem atenent potser cap d'elles o totes elles de manera molt, molt precària, o n'hi ha una precisament que no es compleix perquè la tenim completament abandonada, hem prescindit d'ella, per exemple l'amor, que no és una opció a la vida i ha de ser sí o sí, perquè si no és impossible que la nostra vida ens satisfaci, encara que això li pot semblar molt xocant, no?, a una persona determinada que és molt pràctica o pragmàtica i veu la vida a base de tenir objectius i tirar endavant i sempre endavant i no mirar mai enrere. És un aspecte i un enfoc molt pràctic i molt pragmàtic a l'hora de produir i d'aconseguir coses, però clar, sempre ens deixem davant de la felicitat i quan serem feliços, doncs quan aconseguim, sempre ho aplacem, no? Aquest sistema d'aplaçar-ho constantment fa que un bon dia ens adonem que ja no hi som a temps i que difícilment ho serem o ho aconseguirem, no? Però clar, aquest dia doncs, arriba per cadascú en un moment diferent i depèn de cadascú, no? No depèn de res en concret, però sí que és important saber fer paleses aquestes necessitats per poder-les satisfer d'una forma conscient. Simplement és tenir aquesta informació. De cara als adults, de cara als pares que tenen fills, de cara inclús als nens, i de cara a les escoles, perquè moltes vegades a l'educació ni es planteja això. Es plantegen unes necessitats de les criatures, dels nens, dels adolescents, unes normes, etc., però els programes i els plans d'estudi no contemplen el que jo considero, i no sóc jo, perquè tot això no m'ho invento jo, evidentment tot això ho he recollit al llarg de la meva experiència professional, i considero, jo quan ve un consultant a veure'm, sempre intentar esbrinar si aquestes necessitats estan cobertes o no. Perquè segons si estan cobertes o no, jo puc identificar d'on ve la dificultat, el problema o el dubte o la desconfiança, perquè evidentment tot això està en la base de la nostra autoestima, de la nostra fortalesa, de la nostra confiança, de la nostra capacitat de ser optimistes davant d'una situació determinada. Perquè, Gemma, ho hem parlat moltes vegades, la realitat és la que és. No sempre tenim expectatives de que la realitat s'adapti als nostres desitjos, però això no és mai així.
El millor que es pot fer és acceptar la realitat tal com és i viure feliçment amb això.
Clar, i tenir els recursos per poder viure-ho de forma que ens beneficiï. Com a mínim en puguem treure un partit i un benefici. Clar, benefici aquí seria molt extens, no? Però jo ho dic d'una manera molt pràctica i és posar-t'ho al teu favor. Mm-hmm. Per què? Perquè no podem evitar el sofriment, no podem controlar que un dia podem patir,
sí,
que tindrem dolor, que potser patirem una enfermedad, que hi haurà pèrdues al nostre voltant, sí, familiars, de persones estimades, i això no es pot evitar ni es pot controlar.
I no cal tampoc defugir-ho o ficar-hi una barrera amb tot això. És
clar,
a dir, és aprendre a gestionar-ho.
Clar, i aquí és on realment es veu en la majoria o en la gran majoria de la població que no hi ha eines, perquè no s'ensenya a l'escola, per poder afrontar aquestes situacions de forma que es puguin gestionar correctament i es puguin integrar i acceptar de forma que no ens deixin seqüeles, que no ens afectin, que no ens facin protegir-nos o autoprotegir-nos o bloquejar-nos o cuirassar-nos, no? Que moltes vegades la por a patir fa que creem unes cuirasses ja des de molt petits, perquè ja és instintiu, que fa que moltes vegades tampoc no puguem rebre els beneficis de ser prou confiat a la vida per poder arriscar-te, no? I entrar en contacte i en connexió amb les teves capacitats i el teu potencial. Aquest excés de protecció a vegades fa que ens veiem passar la vida per davant però no ens hi sentim partícips, no? Estem tan protegits i busquem tant la seguretat que no vivim i tampoc podem ser feliços. Tot per no voler viure el dolor, o per no patir, o per no decebre'ns. Però clar, és que...
És que la vida és fer-ho tot.
Exacte, és acceptar que tot hi és, hi ha de ser, i no podem canviar-ho.
I és posar-ho al seu lloc en el moment precís, suposo.
Ordenar-ho emocionalment, que aquí està el problema més gran, que no sabem ordenar-ho emocionalment. Una criatura que ha viscut un divorci i no entén què ha passat amb els pares, d'acord? Perquè el pare li diu una cosa, la mare li diu una altra, i a més entre ells s'enfronten. És com que no té dret a conèixer la història real del que ha passat, i això amb ell li crea un conflicte irresoluble que després li crearà problemes i més conflictes a la seva vida. Perquè el no comprendre què ha passat, amb ell li dona una sensació de desprotecció i de desconfiança cap al món, d'acord, que no li permet fer les coses de manera relaxada i de manera lliure i de manera confiada, que és com ha de ser. Mm-hmm. Perquè la vida, de fet, els nens quan naixem sense pors, naixem totalment verges, som esponges, el que passa que, esclar, des de molt aviat ja...
Estem absorbint totes les que hi ha socialment, les que tenim a casa, sobretot, que són les més properes.
Clar. Sí, sí, a través de... Esclar, som esponges, llavors, evidentment, a partir d'aquí, doncs, cada nano, segons el que ha rebut de la seva mare i els recursos de la seva mare per poder-lo protegir i que ell se senti protegit, doncs tindrà un recorregut o un altre. Veurà la vida com una oportunitat o veurà la vida com un perill. Encara que és molt simplificar-ho molt, però es pot entendre fàcilment.
Sí, sí, sí.
Val? Doncs comencem. De fet, sí. De les necessitats bàsiques humanes, que això ja ho deia Maslow en el seu moment, Abraham Maslow, són menjar, beure, vestir-se, tenir refugi, o sigui, roba i refugi, i evidentment descans i dormir, de son. O sigui, és molt important descansar. Les aglutino totes perquè si no seria molt llarg parar-se en cadascuna. Però, clar, és el que comentàvem fora micro, són necessitats que tenim normalment satisfetes ja per defecte, no? No ens plantegem que això no... O ens ho plantegem de manera molt, com molt de passada, no? Sabem cada dia que tenim alguna cosa a la nevera, que podem anar al supermercat ni que sigui a comprar qualsevol cosa, i sabem què menjarem, sabem què soparem aquesta nit, sabem quina roba ens posarem demà, sabem que podem posar una rentadora i que tenim roba neta a l'armari.
Sí, jo ara estava pensant que una cosa és el que tenim i l'altra és el que volem tenir,
sí.
En aquest sentit. Amb tots aquests, és a dir, amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, amb el refugi, amb el vestir-se... Jo crec que aquí sí que hem de parar un moment i veure-ho a vegades, que volem dins la societat, que sempre ja n'hem parlat, que hi ha aquest impuls a consumir.
Sí, aquesta invitació, vegades, és una
exacte,
invitació.
Sí, perdona, impuls no, ens conviden.
Ens conviden, sí, permanentment.
Doncs després d'aquesta convidada permanentment, a part d'això, doncs hem de ser prou adults i a vegades centrar-nos, no, aturar-nos i pensar a veure realment tinc tot el que necessito per això, no? Per cobrir aquestes necessitats. Mm. Tinc una casa, és suficient aquesta casa? Em refereixo a casa com a habitatge, sigui un pis, sigui una mansió o sigui una habitació de compartida en un pis.
Sí.
Realment, centrar-nos, no? Jo crec que això és important, i valorar el que es té. Que, evidentment, tots tenim somnis i podem arribar-los a complir, però que és important situar-nos, de dir, no estem tan malament perquè... Una o altra tindrem un sostre, una o altra tindrem roba per posar-nos, una o l'altra tindrem menjar per menjar i un lloc per dormir.
Correcte, correcte. Llavors aquí, si vols, i profundim una mica més, que podríem aquí, perquè ja em coneixes.
Sí, ja veus que jo també, eh?
Sí, sí, sí. Podríem aprofundir una mica i moltes vegades aspirem i anhelem tenir més coses perquè el que estem fent no hi posem prou consciència i no ens estem satisfent. Aquí aquest és un gran hàndicap que tenim, perquè com que el consum ens porta a consumir molt i a satisfer-nos poc, i la satisfacció dura tan poc perquè és molt superficial i molt poc conscient del que que estem fent, o sigui, atendre una necessitat o satisfer una necessitat que no sabem d'on ve, que no sabem per què la tenim. És com menjar dolç. Menjar dolç, de fet, a veure, des del punt de vista psicològic, és substituir una manca d'afecte, no? Ara no em vull extendre perquè seria desenvolupar tota una teoria o unes quantes, perquè n'hi ha moltes. Però la necessitat de dolç a vegades amaga això darrere, no? La necessitat d'afecte, la necessitat de sentir-se estimat, la necessitat d'estimar-se un mateix, etc. Evidentment, totes aquestes necessitats que tenim que a vegades són creades per el sistema o ens hi hem fet dependents i addictes per tapar una sèrie de mancances, val? Aquest mecanisme, i em sembla que el públic ja el coneix prou, doncs no ens adonem que l'important és, com s'està dient últimament molt a través de l'Eckhart Tolle i altres autors, que s'ha de viure el present. I viure el present no és simplement una fórmula màgica, és que et canvia la forma de viure les coses, de donar profunditat a allò que estàs vivint i sobretot donar-hi un sentit. I ser conscient d'en cada moment què estàs triant. Val? Perquè jo sempre dic, si has de triar alguna cosa, para't un moment en el buit i decideix cap on vols anar i des d'on estàs triant. Des del cap, des del cor, des de la necessitat, des de la por. Tot això, la decisió que prenguis canvia molt, eh? Depèn d'on vingui, d'acord? I aquesta diferenciació no la sabem fer. Molta gent diu, és que què és la intuïció? És com sé quan estic decidint de la intuïció? Jo dic, tranquil o tranquil·la, perquè és un procés aprendre això.
Clar. Val? Jo crec que ja és un procés, i molt important, és aprendre a viure el present.
No, és que és tot un món, eh?
Perquè jo crec que això és el que costa més. Ho dic també per experiència,
eh? Costa
més
i és el que realment, si ho aconsegueixes, et canvia la vida.
Sí, el viure l'ara, ja està. Però sempre estem pensant en... I ja no penso en anys, sí, sinó que penso en hores. És que després he d'anar a buscar els nens.
És el programa
que portem.
És
el d'això. Al cap de setmana hem d'anar a la casa aquella per fer la calçotada. Hem d'anar...
Però fixa't tu que quan estàs pensant en el que has de fer, et ja connectes amb l'emoció que això comporta. Perquè si és una cosa bona, vale, t'estàs alegrant. Però si és una cosa no tan bona, o que et costa, no voldries fer, t'estàs connectant amb una emoció negativa i ja estàs anticipant una situació que tu podries triar lliurement. Sí. Com enfocar-la perquè no sigui tan desagradable o no et costi tant d'esforç o no et representi un malestar o inclús una lletjor a la teva vida. Entens? Clar, i a partir d'aquí es prenen decisions d'una forma molt conscient i el resultat i l'experiència canvia completament. I tan senzill com fer-nos un menjar. És molt, molt diferent decidir vaig a menjar qualsevol cosa aquí al costat de la feina o em faig jo el dinar o em faig jo el dinar, el sopar, o em vaig a comprar jo les coses i m'ho cuino jo, o vaig a casa igualment i qualsevol congelat me'l preparo i pim-pam. D'acord? És una elecció, però l'experiència de lo que menjaràs canviarà segons el que triïs. I depèn de la consciència que hi posis, depèn de com estiguis tu quan estiguis preparant el teu menjar. I com ho disfrutis, com ho gaudeixis, quina energia hi posis. Evidentment, el resultat sempre serà molt diferent de com tu mengis. Si estàs pensant en el que t'han tornat el rebut del mes, que no tens com pagar al final de mes el lloguer...
O simplement de... És que estic fent règim i ara és que ara em menjaria una empanada i m'estic menjant el meu pollastre a la planxa amb el meu arròs.
Clar, i no em ve de gust.
I no em ve de gust perquè jo m'estaria menjant l'altra cosa.
Clar. Imagina't, això també em recorda que les dietes d'aprimament també moltes vegades no funcionen per això, perquè ens estem obligant, ens estem fent un sacrifici, no estem gaudint d'allò, no estem convençuts. És perquè ens han dit que allò ens farà primar o perquè ens autocastiguem i ens prohibim disfrutar del menjar i anem a reduir al màxim la nostra ingesta, no?
Clar, però és que això també hi ha errors de concepte, eh? És a dir, més ara que s'acosta l'estiu i hi ha molta gent que suposo que ja s'està preparant de cara a l'operació biquini
i un negoci.
Tot el que comporta. Jo crec que aquí també, a part de que ja hem comentat que falta a les escoles l'apartat de sexologia, també faltaria l'apartat d'alimentació, perquè és una cosa que hem de fer 6 cops al dia, que moltes vegades molta gent en fa 2 i encara gràcies, doncs se n'haurien de fer 6 i s'hauria d'invertir, jo crec, molt de temps en dedicar-hi. Una bona estona.
I aquí podríem extendre'ns moltíssim, i molts programes ens sortirien. Però al final el que vull assenyalar és que simplement en això ens adonem que satisfer una necessitat bàsica, que és l'alimentació, val? És vital perquè si el nostre cos, a l'hora de menjar o de consumir aquell aliment o d'ingerir aquell aliment, no se sent satisfet, quedarà amb gana, quedarà insatisfet i tot això ho portarà després a la propera activitat que faci després del dinar o s'anirà a treballar desganat o desganada, o s'anirà a treballar amb una sensació de frustració, de que no em sento ple o plena, no em sento satisfet. Clar, la satisfacció no és només física, també. És també psicològica, d'haver tingut el plaer de menjar i de ser conscient de que estàs alimentant el teu cos, que li estàs aportant uns nutrients i que, a més, ho estàs fent amb una obertura energètica que t'està permetent sentir-te bé. Imagina't, no? Doncs això és molt important. I el cos, com deia al principi, si no satisfàs aquestes necessitats, estarà intentant satisfer-les constantment. Amb la qual cosa, si tu no ho fas conscientment, buscarà compulsivament de satisfer-ho amb altres coses substitutives. Pot ser bevent, pot ser treballant moltes hores, pot ser menjant molt de dolç, pot ser bevent molts cafès. El cos té una incomoditat i t'ho està assenyalant, però tu no saps interpretar què passa. D'acord? I llavors vas a buscar algú que et tapi aquest forat i aquesta ansietat que et crea el fet de no haver dinat bé o no haver-te satisfet bé amb un dinar, que potser pot ser un tros de pollastre i arròs, però és que depèn de com tu mengis, o si tu menges com un càstig,
sí,
o com un
molt
sacrifici, l'experiència serà d'insatisfacció. I serà com si no haguessis menjat. La gana continua i el cervell t'està dient no m'has donat el que necessito, ja pots dir missa. Ja pots posar-hi voluntat. Al final el cos fa el que vol.
Val, doncs d'aquestes quatre primeres necessitats bàsiques que ens has comentat, important posar-li tots els sentits i valorar l'acció de fer-ho o de tenir-ho.
Exacte. Doncs seria, en el dormir seria el mateix, buscar la màxima confortabilitat a l'hora de dormir, respectar les hores de son perquè el cos descansi el que necessita, saber què necessita el teu cos perquè no tothom necessita les mateixes hores, etc. En el fet de beure també, estar hidratat, saber, en fi, totes aquestes coses. Són necessitats bàsiques que, torno a repetir, el cos està intentant satisfer-les constantment. Si estem desconnectats del cos i estem insensibilitzats, com una gran majoria de la població, no escoltarem les senyals del cos, però sí que estarem inquiets, estarem incòmodes, estarem sobreestressats, estarem de mala gaita, viurem sempre en un estat com d'insatisfacció constant, no? Que després, a la llarga o a mig termini, doncs ja aprendrem a tapar amb altres actituds o solucions més aviat tirant cap a compulsives, no? Perquè no som conscients de per què estem necessitant fer allò o menjar allò, o potser escridassar algú o desfogar-te amb la persona més innocent, potser, no? Amb la teva parella, que això també sol passar.
Sí.
Val, dintre de l'altre, altres categoritzacions, a part de menjar, beure, roba i refugi, descans i la son, passem aquí a les necessitats més espirituals o, digue-li com vulguis, psicològiques, vitals, no? Estimar i ser estimat. Clar, perquè és important, tots necessitem amor. I com et deia, l'amor no és una opció, tots necessitem amor. I si no tenim amor, no el sentim, no el rebem i no el donem, la nostra vida està desequilibrada, està inacabada, incomplerta, no hi ha plenitud, no hi ha satisfacció. És com es converteix en una cerca constant de no sé què, perquè no acabo d'arribar mai on voldria, no acabo d'estar mai bé, ara és la parella, ara és la feina, ara què és, ara que he tingut tres fills i no els voldria haver tingut. Tots són exemples, eh? Però vull dir que moltes vegades de raons per justificar que no som feliços o que la felicitat no existeix, n'hi ha moltíssimes. I totes poden ser tan vàlides com tu decideixis, no? De fet, hi ha molts trastorns psicològics o mentals que porten a la persona a justificar la seva vida des d'un punt de vista totalment pessimista i depriment. Llavors, elles mateixes s'autodeprimeixen, diguem-ne, amb la seva forma de pensar i les seves creences, es col·loquen en una actitud de víctima i únicament estan justificant el seu malestar perquè estan dintre d'aquesta... No sé si m'he explicat prou bé,
sí,
però vull dir
sí.
Que la mateixa forma d'actuar, de viure, de respirar... Hi ha gent que constantment diu, és que jo em vull morir, jo em moriré, jo això no ho puc aguantar, jo em moriré. I d'alguna manera, inconscientment, estan intentant col·locar-se en una situació, en un paper de víctima, per atraure l'atenció dels altres. La gent amb bona fe, doncs, evidentment, doncs, intenta donar-li ànims i tal, però aquella persona s'ha col·locat en un lloc perquè li és còmode, també, moltes vegades.
Sí, sí.
I a vegades, voluntàriament, no volen sortir d'aquí, no volen ser ajudats, perquè ja els resulta molt còmode estar en aquesta posició. No?
Sí, perquè llavors, és una posició que normalment no has de tirar fitxa.
No has de tirar fitxa, deixes que decideixin per tu, I llavors, bueno, pues, clar, jo li dic a vegades és una postura amb moltes dones que se senten, clar, evidentment no tenen eines, se senten incapaces de poder transcendir el millor que la seva parella les hagi abandonat i es queden amb una vida que no té res a veure amb la que tenien, no? I moltes vegades és més còmode quedar-se aquí, d'acord, abans que fer l'esforç de canviar les coses i entendre què ha passat, no? Perquè tot té una causa, tot té uns motius, no? No podem dir que és perquè m'han abandonat, ara jo em suïcido. Però hi és, eh? I a vegades jo dic que les dones, després de tanta repressió i tants anys i tants segles, també hem desenvolupat una capacitat de ser a vegades una mica dolentes. Perquè jo veig a la meva consulta, a vegades arriben uns extrems que dic, ostres, realment val la pena, però hi ha molta por. Hi ha molta por, hi ha dones que encara tenen moltíssima por a no aconseguir ser el que a elles els agradaria, no? Però clar, això també ho porta a vegades la sobreprotecció familiar. En fi, també és per desenvolupar un altre programa.
Sí.
Doncs això, el cos i la ment, referent al que és estimar i ser estimat, estan constantment intentant establir contacte amb altres per satisfer aquesta necessitat d'amor. I sentir-nos estimats realment ens canvia la vida. Això que parlàvem a vegades de l'enamorament, ho confonem amb amor i clar, i per això estem amb aquesta fusivitat, no? Pensant, això ja és l'amor. Bueno, és un exemple de lo que pot ser l'amor, però l'amor no va per aquí. No dic que no hi hagi amor en un enamorament, hi pot haver, clar que sí, no ho negaré pas, però se sol confondre moltíssim. Hi ha una confusió molt important en l'aspecte aquest, no? De ser estimat o estimar, o el que és l'amor i el que és l'estimació, el que és la necessitat, el que és la por de... Les emocions i els sentiments aquí estan totalment... I cadascú els interpreta a la seva manera i segons com l'han educat, llavors és difícil. Però el que sí que és cert és que un està disposat a donar i a rebre amor per poder sentir-se satisfet. Una altra necessitat humana bàsica és que t'abracin i que t'acaricin.
Ah.
I aquí entra la sexualitat, òbviament.
Sí, sí.
Clar, com a mínim, segons alguns autors, un mínim de 4 abraçades al dia és necessària. Un mínim. Si pot ser més, molt més.
Anava a dir, a mi em sembla poc, eh?
Sí, a mi també, el que passa que depèn del que duri, però clar,
sí, sí.
Hi ha que diu que també que ha de donar com a mínim, ha de durar perquè hi hagi un feedback energètic, ha de durar com a mínim 20 segons. Val? Llavors, clar, una persona que toleri 20 segons d'abraçada sense sentir-se incòmoda...
No és fàcil, eh?
No és gens fàcil. Per això dic que moltes vegades jo inclús als meus consultants els hi proposo de fer aquestes actituds o tenir aquestes actituds per veure quines resistències surten. Perquè, clar, aquí surt molta cosa.
Sí, perquè...
No puc, no vull, no em crec... I llavors...
O simplement vas a abraçar algú, l'abraçaries durant molta estona i veus que...
Que l'altra persona que té resistència,
sí,
clar.
Que t'abraça el primer moment, però després ja et fa aquells copets
sí,
allò de...
Sí, com volent dir, vale, vale.
Ja, eh? O ja veus directament
perquè
que se separa.
Perquè se sent envaït o envaïda, o se sent o atacat, o se
clar.
Sent
és que realment
bloquejat.
Una,
o...
Sí, una abraçada estàs envaint el teu espai personal
sí,
de confort.
Sí, 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 sí. I moltes vegades també et senyala com et veus tu mateix. Perquè què vol dir també? No és que tu tinguis animadversió o resistències a abraçar un altre, sinó et deixes ser abraçat? T'agrada que t'abracin durant 20 segons? Aquí també hi ha una gran pregunta que no sabem si té resposta. O de vegades ens sorprendria. Perquè moltes vegades més la resistència a ser abraçat tanta estona perquè t'obliga a obrir-te. T'obliga a relaxar-te, perquè si no, amb tensió no aguantes, et canses. Et cansen els braços, i potser et poses de puntetes, no saps com col·locar-te.
Sí, sí.
Realment és un exercici molt interessant provar-ho perquè et donaràs compte de moltes coses. Que hi ha resistències, que a vegades no saps si són teves o de l'altra, però que és bo identificar. Perquè això ens dona resposta a molts dubtes que tenim al nostre dia a dia i pel que fa a la relació amb els altres, que és el que al final pot ser algo molt enriquidor o pot ser molt desgastant, també molt estressant. Suportar la companyia d'altres persones amb les que no hi ha feeling, on no hi ha connexió, on no hi ha complicitat, on no hi ha compartir valors. Moltes vegades suportem estar envoltats de gent o compartir temps amb gent perquè no tenim altra cosa i estem tolerant i no ens estem respectant perquè no estem còmodes, però ho deixem passar.
Clar, jo això ho comparo una mica amb el tema de que, sobretot les noies, a nivell professional, és a dir, uns nois no es dubten que a nivell professional agafaran i es donaran la mà.
Sí.
I aquí es manté un espai de cadascú té el seu, sí. I no hi ha cap invasió. Mm. Amb les noies això no passa. Mm. Sinó que molta gent es creu que hi ha la confiança suficient que ve directe i et ve a fer dos petons. Mm. I jo amb això, per exemple, jo distingeixo molt, que és feina i què és la meva vida privada.
Clar, clar, s'ha de fer. És important perquè no hi poses la mateixa energia, clar, ni la mateixa actitud, ni t'obres de cor.
Clar, doncs imagina't el grau més contacte físic que suposa fer una abraçada.
Clar, clar, sí, sí, per això dic que és important fer... Perquè normalment, no, com que no ens ensenyen a ser conscients d'aquests aspectes tan importants i que satisfan necessitats molt, molt importants també de nosaltres com a éssers humans i com a éssers sensibles, entens? Doncs aquestes coses, bueno, ja ho veus, el resultat, no? Només és prova i compara, d'acord? Quina actitud tens tu amb una abraçada de 20 segons? A qui li donaries una abraçada de 20 segons?
Clar,
perquè a vegades que... ni a la parella. Hi ha gent que està en un nivell que ni a la parella.
Sí, sí, hi ha altra gent, jo m'he trobat, Roser, gent que el contacte físic no li agrada. Mm. I que no li agrada de cap manera. Mm. És a dir, ni que li donis la mà, ni que li facis dos petons, ni que el toquis de cap manera, ni ell tocar.
Mm-hmm. Hi ha un bloqueig important, sí?
Sí. I...
Hi ha un conflicte important en algun punt de la seva biografia vital, hi ha alguna història, segur, perquè no és natural.
No, no, no.
A més, les persones som sociables i som éssers sociables i aprenem gràcies a l'intercanvi. Vull dir, no, sols no podem, moltes vegades, inclús davant d'un projecte important, mai podem arribar-hi tots sols. És complicat. I si ho fas, et requereix un enfoc i una actitud a vegades tan egoista i tan desnaturalitzada, i això no vol dir dolenta, però desnaturalitzada, que fa que el resultat sigui a vegades, i la major part, m'atreveixo a dir, insatisfactòria. Perquè conec molts homes que han aconseguit grans objectius i grans fites, inclús famosos, que ho reconeixen. Que quan això s'ha acabat, sí que els ha servit per una experiència, un recorregut i un repte, el que vulguis, però no els ha deixat res a nivell sentir-se satisfets per dins, no? I clar, i això requereix començar des de zero, una mica, per veure des d'on ha partit, no, aquest projecte i amb quin objectiu i quines fites volia aconseguir, perquè si és només aconseguir arribar allà, doncs molt bé, sí, però has desenvolupat una habilitat molt bona, però és només una habilitat. És una intel·ligència, pot ser financera, pot ser una intel·ligència...
Sí, sí, el que
de molts tipus, no? Perquè avui dia es parla de molts tipus d'intel·ligències. Per això no vol dir que hagis satisfet tot l'espectre humà i necessari per sentir-te satisfet, no? I aquí hem de qüestionar moltes vegades aquests objectius que ens marquem, no?
Sí, perquè és això, el factor humà per aquestes necessitats bàsiques que ens estàs dient és necessari. El d'estimar i ser estimats, necessitem un retorn. I
exacte,
també el d'abraçar-te.
El mateix que el tacte, abraçar i és que a més estem parlant del tacte, o sigui, que t'abracin i que t'acaricin, vale? I cadascú s'ha de preocupar de tenir satisfet aquest aspecte, perquè el tacte és una part molt important del cos humà, molt important també per la nostra satisfacció. Sembla que no, però si ho vivim, d'acord, a tothom li agrada que li facin un massatge. Mm. Però clar, una cosa és un massatge fet per un terapeuta o una massatgista i una altra cosa és fer un massatge d'un ésser estimat o d'una persona que t'importa o tocar o ser tocat amb una consciència del que vols transmetre a aquella persona sense paraules. Clar, tot això requereix una sèrie de... tenir clares una sèrie de coses, no? Un altre aspecte important, reconèixer el dolor. Una altra necessitat bàsica humana que fa la diferència, també. I aquí hi ha molts malentesos, una educació que no ens ha preparat per acceptar el dolor, sinó que més aviat l'ha demonitzat, o l'ha considerat una cosa no desitjable o que...
De febles,
de que no s'ha
de... No es pot mostrar en públic. Sobretot a la part masculina, eh? Aquí
exacte.
Jo crec que hi ha un...
Clar, però com que estem en un patriarcat, doncs això també ens ha afectat a les dones, perquè evidentment tot el que sigui mostrar-te vulnerable s'ha associat a debilitat i al sexe dèbil, quan és tot el contrari. Aquí, precisament, és algo que seria bo investigar-ho, cada dona per si mateixa, inclús cada home també, perquè tots tenen una part femenina, el que passa que no se la reconeixen perquè de moment no poden, però que hi és, i la dona hauria d'entendre quin conflicte hi ha aquí, no? Amb això del dolor, el patiment, la vulnerabilitat. Jo sí soc vulnerable, hi ha una cosa que tinc molt clara i que la vaig descobrir fa molt temps, i és que si una dona no es pot permetre ser vulnerable, no podrà ser sensible. I la sensibilitat també és una necessitat bàsica. de poder apreciar les coses que desperten la nostra sensibilitat i ens enriqueixen, perquè és a través de la sensibilitat que connectem amb l'amor, a través de la sensibilitat que donem protecció a un fill, a un nadó, a un animaló, a una planta, a la humanitat, a la terra. Tota aquesta sensibilitat hauria evitat que explotéssim tant els recursos de la terra sense miraments. Hi ha espècies que estan desapareguent a una velocitat impressionant.
Sí.
A mi m'impressiona molt, val? D'acord, nosaltres no ens afectarà potser, però sí, però els recursos de la terra s'estan esgotant i no sembla que ho tinguem present. Ho escoltem a les notícies, però com que ja la uïda ja s'hi ha habituat,
sí.
És com que ja no ens fa reaccionar.
Clar, i és el fet de dir, com que a mi potser jo no em veuré les conseqüències, jo
sí.
Vull aquests fruits,
em
vull això, exacte.
Sí. Però no oblidem que les dones som les dipositàries de les llavors. Per néixer fills necessita haver-hi dones a la terra. Però és que les llavors de la dona, dintre del seu úter, que és el seu motor energètic, no han de ser només per tenir fills, que és el que s'ha fet fins ara. O sigui, la societat considerava la dona en funció dels fills que podia tenir o donar i en funció de cuidar la família i, bueno, i mantenir una llar, i portar-la, dirigir-la, mantenir-la, cuidar-la, etc. No? Però és que la dona és molt més que això. La seva amplitud i la seva... El seu univers és algo molt més ampli. Llavors, una dona és capaç de donar vida a moltes coses, a un projecte, a un ésser humà, evidentment, però també a moltes altres coses. De fet, si la dona conegués energèticament el seu cos i fos conscient de l'energia que porta, seria conscient de que sense ella no es podran sembrar o plantar les llavors que facin que la humanitat pugui anar cap a un altre cantó i no cap a un final que tenim ja molt clar, no? Perquè ja ningú ho dubta. A més, som les mares dels futurs homes de la Terra, homes i dones de la Terra. Llavors, clar, si no som conscients de que hem de plantar llavors diferents de les que s'han plantat fins ara, doncs no agafarem consciència i no ens permetrem ser sensibles. Si ens deixem portar pel modus operandi de la societat actual, haurem de ser insensibles.
Clar, és crear guerrer, és la imatge aquesta del guerrer...
Però el guerrer destructiu.
Sí, exacte. Això seria anant cap aquí. En canvi, si es reconeix el dolor...
Clar, és un missatger.
Pot...
Al final, el dolor és un missatger, però que l'hem negat, no? El gestionem a contracor. D'acord? Llavors, clar, és molt difícil poder gestionar el dolor d'aquesta manera, perquè moltes vegades estem esperant que passi. Bueno, el temps ho cura tot, diem. Però, clar, aquell dolor està allà per alguna cosa, ja. És un missatger. Què ens està ensenyant a cadascú? Perquè cadascú és una cosa diferent, no és per tothom.
Clar, hem d'intentar llegir el dolor.
Sí, exacte.
Sigui nostre, corporal, que ens faci mal alguna cosa, o sigui més emocional, d'una pèrdua o
sí,
del
sí,
que sigui.
Sí, sempre és un missatger. Per tant, s'hi ha de parar atenció.
Exacte, mostrant alguna cosa. Per tant, seria un fer un atura't. Què és el que no està bé dins teu, d'aquestes necessitats humanes bàsiques, o no, al voltant de què hi ha que t'afecti i que et provoqui aquest dolor.
Clar, és que a més, fixa't tu, moltes vegades no entenem que ens sentim tristos, enfadats o inclús perduts davant d'una pèrdua o davant d'una situació dolorosa, no? I no ens donem compte que no estem reconeixent el dolor. És com que és algo que m'ha tocat, com un judici, com que m'hagin jutjat, no? Que...
Una sentència.
Una sentència, jo, això volia dir. És una sentència, llavors, bueno, em col·loco en la situació de baixar el cap o de resignar-m'hi perquè no hi ha res més, no puc fer res, una pèrdua és una pèrdua, no es pot recuperar, no? Si és una pèrdua de vida, no? Altres coses sí que hi ha opcions, no? Però d'entrada ja és com ens podem entristir perquè no hem acceptat un dolor i no ens en donem compte. Estem tristos i a vegades no podem identificar per què. I a vegades necessites un acompanyament terapèutic per identificar aquesta tristesa que potser ve de molts anys enrere i que davant d'una situació molt, molt violenta o molt forta, molt traumàtica, ha tornat a sortir i t'ha provocat potser un atac de pànic. Però allò ja estava sembrat en el seu moment, o ja estava assenyalat o ja s'havia gravat en el programa infantil, potser, o adolescent. I llavors al cap dels anys surt. I tot això t'està remarcant alguna cosa, t'està assenyalant. A veure, d'on ve això, no? I què hi ha aquí? Qui és aquesta tristesa? I a vegades has de investigar una mica en la biografia personal per saber si té alguna connexió amb una experiència anterior que no es va resoldre, o que no va tenir resposta, o que es va tapar i es va oblidar. Però, evidentment, queda allà, perquè el dolor, el que sí que hem de saber és que el cos el va amagatzemant. no se'n va, s'amagatzema. Llavors, per més que el tapem o ens el vulguem oblidar, està allà. I a la que té l'oportunitat torna a sortir. Llavors, sempre hem d'estar preparats per poder-lo gestionar i comprendre què ens està dient. No és dolor perquè sí, és un dolor que t'està, ja et dic, senyalant alguna cosa, no?
I també el que és important, dit, hem començat a parlar tu i jo fora de micro,
sí,
és que es pot estar, per exemple, trist, que seria un dolor,
clar,
es pot estar trist dins estar alegre. No sé si
sí,
m'explico,
és
a dir, és...
Sí, bé, quan tu acceptes aquest sofriment o aquest dolor, perquè l'has pogut expressar i reconèixer, sobretot, perquè, clar, hi ha molts nivells, no?, en aquest sentit. Hi ha persones que, evidentment, si acaben de perdre algú, tu no els hi pots dir, va, ja, el temps passa i et passarà. No li pots dir això. Estàs cometent un error molt gran, no?, perquè aquella persona l'últim que vol sentir és això.
Clar.
Entens? El seu menysteniment i el seu dolor és massa gran com perquè tu li diguis, va, temps ho cura, no? No et preocupis, no hi pensis, no? Sí. El que s'ha de fer és poder-ho expressar, poder-ho parlar i saber-ho escoltar, també, no? Llavors, moltes vegades, si tu has pogut expressar aquest dolor i l'has pogut, no sé, volcar i compartir amb algú, d'alguna manera ets conscient de que allò té un recorregut i que, mica en mica, tu mateix o tu mateixa ho aniràs acceptant i ho aniràs integrant, i d'alguna manera, com que arribes a un punt d'equilibri amb els teus sentiments i les teves emocions, no hi ha una contradicció, no hi ha una lluita, no hi ha una negació. Llavors, és possible ser feliçment, o sigui, estar feliçment trist. Feliçment, què vull dir? Perquè hi ha una acceptació que no ve de la resignació, sinó hi ha una acceptació de que és algo que ha succeït, que forma part de la vida i que ens esforçarem al màxim per conduir-ho o reconduir-ho o integrar-ho amb totes les eines que tinguem de forma conscient. No tapant i dient amb l'hilo levantat a la cabeza i, bueno, i em desconnecto de tot i m'amago, que és el que moltes vegades la gent, per sobreviure, doncs, és el que sap fer, no? I com posar-se com una bestiola amb un raconet i anar-se llepant les ferides. Clar, sempre podem triar. No només hi ha aquesta opció, sinó que n'hi ha més. I llavors, clar, evidentment, l'esforç de poder mirar a la cara el dolor, doncs requereix una presència i una confiança en un mateix. Vull dir que tot ve després d'haver sanat moltes de les ferides anteriors que arrosseguem i que no les reconeixem, que no les hem expressat, i llavors d'aquesta manera ens sentim sempre en perill. Quan ens sentim en perill, el que fem és guardar-nos a darrere la cuirassa que hem construït, no? El que li diu l'ego i totes aquestes coses. Val, però hem de saber acceptar que el dolor no el podem evitar. En algun moment o altre ens tocarà. És més, si l'evitem i ens bloquegem o ens intentem sobreprotegir, que acabarem patint més a mig i llarg termini. No sé com anem de temps. Si vols, de partir d'aquí, ho deixem pel proper programa i parlem de les que queden, no? Que en són unes 3 o 4.
Val, perfecte. Doncs fem aquesta primera part de necessitats humanes bàsiques. I el proper programa les acabem.
Molt bé.
És
doncs
a dir, que ens emplacem a dilluns vinent, Roser.
Ens emplacem a dilluns vinent, Gemma. Gràcies.
A tu, bona nit.
Bona nit.
Sexualitat a flor de pell. Amb Roser Ventura.